Ràdio Estel. Són les 9 del vespre.
A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia per a farmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia per a farmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Algun dia, algú explicarà als infants més indefensos com has millorat la seva vida i com, quan tu no hi siguis, seguiràs reescrivint el seu futur. La teva vida romandrà en la seva vida per sempre. Suma't a Vides que dan vida, incloent UNICEF en el teu testament. Informa't a testamentounicef.es. Testamento Solidario UNICEF. Vides que dan vida.
Ràdio Estel.
Hola, Catalunya, hola, Andorra. Salutacions a tots els que ens escolteu per internet a radioestel.cat. Us baixeu el programa al nostre compte d'e-books. Benvinguts al Bàsquet al Dia.
Bàsquet al Dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa. Llum, gas, persones. Ara i aquí, viu amb Ràdio Estel, Bàsquet al Dia.
Què tal, com esteu? Bona nit. 23 anys després de la primera Copa d'Europa aconseguida amb la penya, el tàndem format per Zeljko Obradovic i Josep Maria Izquierdo ha tornat a fer història, ho ha tornat a fer. Ells dos han tornat a tocar el cel europeu amb un club, el Fenerbahçe, una ciutat, Istanbul, i un país, Turquia, que com va passar fa 23 anys amb la penya, amb Badalona i amb Catalunya, desconeixien el que era regnar a Europa. I amb la particularitat que en tots els casos el finalista, el rival, ha estat l'Olympiakos. És el que té comptar amb una plantilla formada per jugadors com Udo, MVP de la Final Four, Kalinic, Veseli, Bogdanovic, Dixon o Datome. Però per sobre de tot i de tots, la figura de Zeljko Obradovic.
Yo creo que hemos dominado el partido desde el primer minuto. Hemos merecido ganar. Primero del club, esto es importante.
Doncs el tècnic serbi, rei d'Europa, aconseguia ahir la seva novena Eurolliga amb 5 equips diferents. Partizan, Penya, Madrid, 5 amb el Panathinaikos, i ara ha arribat la novena per ell, la primera pel Fenerbahçe. Obradovic, està clar que és sinònim d'èxit. Amb 4 anys ha estat capaç de fer del Fenerbahçe un club guanyador, un club campió d'Europa. Llàstima que el tàndem Obradovic-Izquierdo hi hagi renovat. 3 temporades més amb el conjunt turc. Al Palau Blaugrana, els aficionats del Barça el rebrien segur amb els braços ben oberts. Comencem aquí la gravació del Bàsquet al Dia d'avui dilluns amb el Iago Moreno al control, Xavi Pagan a la producció.
Bona nit, companys. Endavant, Òscar Merino.
A Ràdio Estel, Bàsquet al Dia. Presented by Òscar Merino.
Doncs després de desfer-se del Real Madrid en semifinals per 84-75, l'Olympiakos feia el mateix contra el Xesca per 78-82. Ahir diumenge, en la gran final de l'Eurolliga 2016-2017, la millor final de la història de la competició, els turcs aconseguien la seva primera Eurolliga després de derrotar 80-64 a l'Olympiakos en un abarrotat Sinan Erdem Dome d'Istanbul. Doncs, com us podeu imaginar, la festa ahir a la nit pels carrers d'Istanbul va ser grossa, una festa que segueix avui dilluns. Segon entrenador del Fenerbahçe, marxem cap allà. Josep Maria Izquierdo, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Enhorabona, eh?
Gràcies, gràcies.
Avui un dia meravellós.
Sí, 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 perquè bé, hem tingut molta feina, molta tensió, molta pressió, i això ha sigut com una alliberació. Penso que hem fet les coses molt ben fetes i ho mereixíem. I hem portat la primera Lliga Europea pel Fenerbahçe i pel bàsquet turc.
Uh-huh. I com està la ciutat? Com ho ha viscut la gent?
Bé, embogida. Ha sigut un esclat de joia, de fet. De fet, ens hem sentit molt recolzats durant tot el procés de la Final Four, abans, durant i ara, després. I no només et diré això, sinó que no només aficionats del Fenerbahçe, sinó aficionats a molts clubs diferents de Turquia ens han donat el seu suport, perquè tothom sabia lo important que era aquesta Euroliga pel bàsquet turc.
Mm-hmm. Per cert, Josep Maria, que escoltant la teva veu em puc imaginar la festa d'ahir, no? O què?
Bé, una mica tot. La festa d'ahir, t'asseguro que va ser bestial i per això treballem. Hem dormit poquíssim, perquè a més tenim activitats avui de celebració, i a més, doncs, la meva feina a l'equip és l'scouting de l'equip contrari. Pensa que estàvem amb un pavelló de 16.000 persones cridant a tope, i gairebé no ens sentíem uns als altres a un metre de distància.
Doncs l'èxit que heu assolit en aquesta Final Four de l'Eurolliga, derrotant primer en semis al Madrid i després a l'Olympiacos en la gran final. De fet, Josep Maria, heu fet una gran Final Four, eh?
Sí. I si em permets, jo ho faré extensible al play-off de quarts. Vam dominar, inclús tenint desavantatge de camp. Vam guanyar els dos partits a camp del Panathinaikos i vam guanyar el tercer a casa. I bé, l'últim mes i mig de temporada està sent excel·lent. Hem tingut la sort de recuperar jugadors, de preparar bé l'equip. El Zelko, amb les seves genialitats, doncs, ha fet que l'equip estigui a tope en el moment culminant. I, com deies, doncs, la Final Four, penso que hem dominat, hem sigut molt consistents, hem donat molt pocs símptomes de feblesa i hem guanyat el títol.
I de forma merescuda, amb un tros de plantilla, Kalinic, Veselý, Udo, MVP de la Final Four, us heu mostrat molt, molt sòlids.
Sí, el Bogdanovic, el Bobby Dixon. Penso que teníem teníem una feina per fer després de la derrota de l'any passat amb el CSK, amb el rebot ofensiu del Kriapa quedant 1.8 segons, que ens va treure de les mans aquella Eurolliga, i tothom, estàvem com molt compromesos. De fet, tothom sap que hi ha hagut jugadors que van rebutjar ofertes de la NBA per quedar-se amb nosaltres i lluitar per aquesta Eurolliga, i aquest compromís ha fet que en el moment important de la temporada estiguem o haguem estat a tope tots.
Josep Maria, sense Zelko Obradovic, creus que el Fenerbahçe hagués guanyat aquesta Eurolliga?
Home, a veure, sense el Zelko hagués estat impossible, almenys de la manera que ho hem fet. Aquesta no és una feina d'un dia, és la nostra quarta temporada aquí, i doncs el treball ha sigut de construcció, de consolidació del club, de l'equip. No és fàcil fer-ho. El primer any vam arribar de nou, havíem de conèixer, doncs, l'equip, havíem de construir un equip, havíem de conèixer la ciutat, el tarannà turc. El segon any ens vam classificar per la primera Final Four, que vam perdre amb el Madrid, a Madrid, a semifinals. L'any passat va ser el nostre tercer any, vam perdre la final, i aquest any, doncs, hem assolit el títol. el que ha aglutinat tot és el Zeljko. També vull dir, els protagonistes sempre són els jugadors. Els que fan i desfan a la pista són ells, i els que s'emporten la glòria són ells, que, com ha de ser. Però el que el punt d'unió o el punt d'inici d'aquest projecte és el Zeljko, i el que el fitxa, clar, el president de Fenerbahçe.
Sí, però amb 9 Eurolligues ja al llarg de la seva història, de la seva trajectòria, amb 5 equips diferents, tenir Obradovic a la banqueta és assegurar-se el tir, és un èxit pràcticament assegurat.
Bé, no és una opinió, és una realitat. Ha sigut campió d'Europa allà on ha estat, no? Amb la penya, amb el Partizan, amb la penya, amb el Real Madrid, amb el Panathinaikos i ara amb el Fenerbahçe. No, insisteixo, no és una opinió, és així.
Doncs aquí a Barcelona, Josep Maria, Can Barça, molts seguidors segur que us obririen les portes del Palau de Batabat, eh?
Nosaltres, bueno, el Zeljko i l'equip tècnic hem renovat per 3 temporades més i no pensem res més que en el contracte que hem signat.
Escolta, esperaves tornar a guanyar una Eurolliga, una segona Eurolliga, 23 anys després de la primera amb la penya?
Mira, quan vam guanyar la primera, jo tenia 23 anys menys i pensava que això seria... una constant per nosaltres, oi? Que de la mateixa manera que vam perdre la primera amb el famós triple del Djordjevic contra el Partizan, precisament aquí a Estambul, tenia molt clar que arribaríem a una segona i la guanyaríem, o la tercera o la quarta. D'això fa 23 anys. Vam guanyar l'Eurolliga i, com et deia, pensava que això seguiria igual i no n'he jugat cap més fins 21 anys després, que va ser la primera amb Fenerbahçe a Madrid. I ara les coses les veig de diferent manera, les disfruto de diferent manera, de manera que sempre penso que pot ser l'última. Tant de bo no sigui l'última, però ara disfruto molt més les coses. Potser això se li deu dir maduresa, no? O bellesa, perquè ja tinc uns quants anyets. Però bé, són etapes de la vida i molt content de formar part d'aquest projecte i d'haver viscut aquest triomf, aquest èxit.
I on diries que ha embogit més la gent? Amb la primera... Quan veu guanyar la primera fa 23 anys amb la penya, amb la gent de Badalona, o ara que heu guanyat la primera amb el Fenerbahçe?
Va ser una cosa semblant. Bé, pensa que Badalona és una ciutat de, no sé, al voltant de 200.000 habitants, i a Estambul estem parlant d'una ciutat al voltant de 18 milions d'habitants, no? La proporció és molt diferent. El sentiment era molt diferent. La penya és un club casolà i pròpiament de bàsquet. Fenerbahçe és un club al voltant de 30 milions de seguidors i que és un club de futbol, més que un club de futbol, un club multiesport. Les dues, clar, la de Badalona és especial perquè jo soc de Badalona, però la d'aquí ha sigut molt bonica, eh? La d'aquí ha sigut la culminació d'un treball molt ben fet amb un període molt, molt curt de temps. El de la penya va ser la culminació amb molt de temps d'història del bàsquet de Badalona i de la penya.
Doncs amb la primera Eurolliga a la butxaca i després de renovar 3 temporades més amb el Fenerbahçe, ara imagino que el que us demanaran allà és que arribi la segona el més aviat possible.
Bé, intentarem, lluitem per això. Jo sempre he dit que a qui més pressió posa és el Zeljko, i el Zeljko no sap jugar per perdre, o no sap jugar per no estar a dalt, o per no donar el bo i millor. Si el bo i millor és ser campió, serem campions. Si el bo i millor és ser tercer, serem tercer. I si el bo i millor és quedar eliminats a quarts de final o abans, doncs serà així, però estic segur que amb ell donarem el màxim a cada segon de la temporada.
Doncs a veure si arriba una segona Eurolliga amb el Fenerbahçe. De moment, però, el que cal és seguir celebrant aquesta primera històrica aconseguida ahir diumenge. Josep Maria Izquierdo, segon entrenador del Fenerbahçe, enhorabona i gràcies per passar-te pel Bàsquet al Dia.
Moltes gràcies, una abraçada per tothom.
Doncs l'alegria del Fenerbahçe després de conquerir la seva primera Eurolliga en la quarta temporada des de l'arribada d'Obradovic Izquierdo a la banqueta turca. De fet, aquesta ha estat la seva tercera Final Four i la segona final consecutiva. Però Obradovic es tracta, com dèiem ara, de la novena Eurolliga, tantes com les que ha guanyat el Madrid al llarg de la seva història. Un Madrid campió de la fase regular de la competició, que ha estat la gran decepció d'aquesta Final Four. JC Carroll.
Sí, ha sido un partido complicado. Como ellos jugaron muy bien, nosotros, bueno, no jugamos muy bien hoy. No fue un buen partido nuestro. Podemos dar la cara, hemos luchado hasta el final y bueno, tenemos que ir a casa. Vale, relativamente sabiendo que hay más trabajo que ese.
¿Qué faltó hoy?
Mira, un poquito de ejecutar nuestro plan de partido. Como al final no movemos el balón bien. Algunas cosas que hemos dejado a ellos en nuestra defensa, ellos lo metieron y no lo esperábamos.
Doncs l'equip de Pablo Laso, que acaba la competició en quarta posició després de perdre les semifinals contra el Fenerbahçe i perdre també el tercer i quart lloc contra el Xesca per 70-94. Sens dubte, aquest partit pel tercer i quart lloc, un dels partits més difícils de jugar de tota la temporada. Per cert, que amb el nou sistema de competició, el Fenerbahçe, com a campió de l'Eurolliga, s'ha embutxacat 1 milió d'euros. Olympiacos, segon, 500.000, Xesca, tercer, 300.000, i el Madrid, quart, 200.000. A tot això cal afegir els 40.000 euros per victòria en fase regular i els 70.000 euros per victòria en els play-offs. I per tancar amb l'Eurolliga, explicar-vos que el París és el nou campió júnior després de derrotar en la final el Mega BMX Servi per 65-58. Dos blaugranes han estat notícia. Luka Samanić ha escollit millor jugador del torneig i Sergi Martínez ha estat inclòs en el 5 ideal. I parlant del Barcelona, males notícies, l'equip de Barcelona està a punt de fer la pitjor temporada de la història de la secció. Només queda caure en els quarts de final del play-off. I el Barça, per desgràcia, està a un partit, a una derrota de caure eliminat.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, Ràdio Estel.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Doncs compte, compte, perquè després d'una temporada en la que el Barça ha perdut la final de la Supercopa, ha caigut en les semifinals de la Copa i no s'ha classificat ni pels quarts de final de l'Eurolliga, ara l'equip de Barzocas pot caure als quarts. Pot acabar el curs 2016-2017 abans d'hora, molt abans, com dic, caient en els quarts de final del play-off. De fet, els blaugrana estan a un partit, a una derrota de quedar eliminat després del 83-61 de dissabte en el primer partit disputat a València. Això deien Pedro Martínez i Bojan Dublevic, entrenador i jugador del conjunt taronja.
És com en el tenis, no?, que a lo mejor ganas el primer set 6-0 o 6-1 y luego, bueno, hay muchos partidos que luego les dan la vuelta al otro equipo, ¿no? Entonces hemos de seguir manteniendo mucho respeto, que no es difícil porque el Barça tiene grandes jugadores y prepararnos para el siguiente partido lo mejor que podamos. Bueno, fuera nos costará más, como es lógico, estar con la actividad y con la intensidad que hemos estado hoy, aunque lo hemos de tener como objetivo. Y seguramente ellos pues también tendrán más acierto, porque bueno, pues en casa los equipos normalmente juegan mejor. Yo creo que nos hemos de preparar para un partido duro y saber que esto hemos dado un buen primer paso, pero que puede ser largo, hay que estar preparado para todo.
Sí, un buen partido, creo que jugamos muy buena defensa, es el que gana partido. Y nada, tenemos ahora tiempo para prepararse para otro partido.
¿No lo habéis hecho bien la defensa o habéis hecho bien más cosas?
Más cosas, pero clave que es defensa más importante.
I per cert, que el Barça no queda eliminat en uns quarts de final des del 2005 contra l'Estudiantes, i el mes 22 de dissabte és la cinquena victòria més àmplia del València en un partit de play-off. I mentrestant, Georgios Barzokas, després del partit, es limitava a reconèixer que si volen forçar un tercer de desempat hauran de jugar molt millor i millorar en totes les facetes del joc. A veure com ho veu el nostre analista. Entrenador i exjugador de CB, Albert Illa. Hola, Albert, bona nit.
Hola, bona nit.
Et començo preguntant pels play-off. Desastre absolut del Barça-València, eh?
Molt poc competitiu. Però l'estrany és que no van començar sense competir, sinó que anaven més o menys a la prop, a marcador, però es van anar dissolent. No sé, com desagnant, no? I el València, pues, sumant i amb paciència, i castigant des de dins, i amb els anotadors de fora, pues, també movent molt la pilota i aconseguint alliberar tirs relativament còmodes, que van tenir percentatge, es van escapar amb molta comoditat.
És que, de fet, el joc d'un equip, el joc del València, veus el partit, Albert, no té res a veure amb el del Barça. És un joc anàrquic que no, és que no transmet cap bona sensació, cap ni una.
No, i semblava que aquesta mena de calma xitxa que els comportaven no competir una segona competició tan dura com l'Eurolliga, doncs feia que l'equip estigués més tranquil, molt més centrat en l'objectiu, que de fet és que és l'únic objectiu en el que poden salvar una mica el prestigi de la temporada, però és que es va veure molt fora de tot, amb el Tomic que va començar intentant fer coses, però va acabar totalment tot desquiciat a la banqueta, no, perquè se la veia com abatut, no, desquiciat no és la paraula, però abatut, tenir res igual, m'apareix Koponen i ho fa molt bé, perquè enxufa molts tirs i se'l veu motivat, però no, és el que dius tu, no la sensació de ser compactes, de dir, bueno, ataquem i a més defensem,
sí.
I ho fem continuat durant molta estona. No, és com si anéssim fent.
I això que a la prèvia ante Tomic aquí al Bàsquet al Dia deia que hem de demostrar que no som tan dolents com tot el món creu, però és que estan donant símptomes d'això, que no són un equip i sobretot la forma, no? Un Barça sense ganes de competir, sense confiança, un Barça perdut, no?, en tots els sentits.
Bueno, jo crec que al ser jugador, em poso la pell i penso que si vols demostrar que tens qualitat, evidentment que ells en tenen moltíssima, tenen molt de talent, els jugadors. No pots basar-te amb el resultat o amb l'encert. Has de canviar una mica el xip i ser molt més contundent, molt més rocós a darrere, molt més fiable, ser capaç de dir, estiguem molt malament, no ens anotaran en comoditat, no baixarem el cap, no ens anem a partit. Si et bases molt en demostrar que moltes coses, probablement vas molt condicionat i a la que se't tira d'esquena el partit, pot passar el que va passar. No té per què passar més, eh? És a dir, poden treure el segon partit i plantar-se a València i competir-lo i guanyar-lo. Però, clar, no poden passar amb el que té ara, amb demostrar talent.
Sí, però
demostrar competitivitat, que és diferent.
Veient el que ha passat fins ara, ja no aquests play-offs, sinó la lliga regular, el Barça va camí de caure als quarts de final i per la via ràpida, si no canvien molt les coses, perquè aquest dijous, segon partit, la sèrie és el millor de 3 i si no canvien molt les coses, insisteixo, veig el València guanyant el Palau, eh?
Sí, però és que hi ha un moment que fer prediccions, ara mateix tot pinta malament, però podem estar parlant d'aquí una setmana d'un gran Barça que ha capgirat l'eliminatòria. No hi ha indicadors, eh? Que facin ser optimistes en aquest sentit, però pot passar. El que dius tu és cert, tot pinta que poden acabar molt aviat la temporada.
Doncs veurem si s'acaba aviat la temporada en aquests quarts de final o si es pot forçar un tercer en aquesta sèrie, però haurem d'esperar dijous i també coneixent com van les coses per Can Barça també se'm fa difícil veure a Barzokas assegut a la banqueta la propera temporada tal i com està anant aquesta, l'actual. Després de caure a la final de la Supercopa, després de caure a les semifinals de la Copa del Rei, després de no classificar-se ni pels quarts de l'Eurolliga, se'm fa difícil, veure a Barzokas a la banqueta la propera temporada, Albert?
Sí, fins i tot és que se'l veu com un clàssic ara mateix. És com si portés molts anys a la banqueta fent el mateix, no? Que es posa nerviós...
Jo el veig com resignat, ja, directament.
Perdona?
No, que el veig resignat.
Sí, molts comentaris amb els entrenadors, es tomba, els àrbitres el tenen molt obsessionat, gesticula molt, i no és allò que diguis, bueno, avui he tingut un partit de molt, molt temps, sinó que és cada partit una mica la repetició d'una escenografia peculiar, no? Jo no crec que sigui ni molt menys mal entrenador, i ho ha demostrat, eh? I sé per gent que està dins que és una persona que és molt treballadora i molt bon entrenador. Mm.
Doncs, al moment, en aquests play-off, quarts de final, s'ha posat el factor pista, el València, Unicaja i Baskonia, que han derrotat a Barça, Iberostar, Tenerife i Herbalife Gran Canària, i aquest dimecres comença l'altra sèrie pendent, el Morabanc Andorra Reial Madrid. A veure, com li afecta al Madrid la decepció de la Final Four, Albert?
Sí, al Madrid... Bueno, l'Andorra, suposo que si hagués escollit com volia que arribés al Madrid en aquest partit, claríssimament hagués escollit pues, el que ha passat ara. Mm. Un Madrid tocat, un Madrid que no... La veritat és que és també cruel dir que no han competit perquè anar a jugar-te la Final Four a Turquia amb el pavelló com estava, amb el Fenerbahçe com està, que el Fenerbahçe porta un mes i mig espectacular. Era complicat. Com a mínim el primer partit era molt complicat.
Uh-huh. I Fenerbahçe campió, per primera vegada, que em dius?
Sí, sí, totalment merescut. Jo penso que ha sigut el millor equip d'Europa l'últim mes, en diferència. El playoff que van jugar contra Panathinaikos és espectacular i a més ahir van tenir molts plusos. Vull dir, és un equip duríssim, molt treballat, que estava en plena ratxa, que no li ha pogut la pressió, al contrari, els turcs del pavelló els han portat una tàctica voladora cap a l'èxit, i després que tothom ha sumat. Kalinic ahir va fer un partidàs increïble, i quan va desaparèixer una mica Kalinic, va aparèixer Luigi de Tome. Botivanovic ha sigut el millor jugador pràcticament de l'últim mes. Els dos interiors increïbles també, és que tothom
Veseli,
ha portat molt.
Udo, és que té un equipàs.
Sí. Udo, és que Veseli ahir físicament van imposar-se a un equip que no s'arronsa, però és que es van intimidar totalment. Mm. I Olympiacos, tot i la que es va caure, estaven allà 6-7, 6-7, fins que al final van derrombar-se, però ja per aplastament, no? perquè Fenerbahçe mereixia guanyar aquest títol, ha jugat per guanyar-lo, i no se li ha pogut contestar res.
Doncs és la primera Eurolliga pel Fenerbahçe, la primera per un conjunt turc, i la novena per un tal Zeljko Obradovic, 9 Eurolligues, ja amb 5 equips diferents, eh?
Sí, potser és casualitat, no? No, la veritat és que suposo que és molt bo. Bueno, gent que l'ha tingut de fa molts anys sempre han parlat meravelles d'ell, i també és un entrenador superexigent, que sempre sembla que estigui al límit, però els seus jugadors l'aprecien molt i el valoren molt, i això fa que al final tingui èxit. Mm,
doncs si algun club vol ser campió, tornar a ser campió d'Europa i no ho aconsegueix, la recepta està clara, Albert? Que fitxa Zeljko Obradovic.
Evidentment, tens molt més números de guanyar-la.
Evidentment. Doncs ho deixem aquí, Albert, gràcies, i parlem dilluns vinent.
Molt bé, adéu, bona nit.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino.
Durant 20 segons, aquest altaveu farà servir l'energia suficient perquè el Carles animi l'equip mentre surt al camp. Per això, a Endesa, ens volem unir a tots els partits que es juguen ara amb el mateix objectiu, emocionar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
I abans d'acabar, l'Unicaja de Màlaga retira la samarreta amb el 5 de Berni Rodríguez, el base de Luca Murcia, Facundo Campacho, millor jugador espectacular de la Lliga Endesa 2016-2017, Omar Cook renova la temporada més amb l'Estudiantes, Sergi Llull, MVP de l'Eurolliga 2016-2017, semifinals del play-off d'ascens de la Lliga Endesa, Oviedo i Palència empaten a una victòria, mentre que el Burgos derrota 0-2 al Breogán. El Barça femení, campió de la Copa Catalana, el Martorell aconsegueix l'ascens a l'Ep Plata, i Belén Arrojo, jugadora del Cadí, la seu primera descartada per Lucas Mondelo de cara a l'Eurobàsquet d'aquest proper mes de juny. La NBA, els Celtics, no donen el seu braç a torça i posen el 1-2 en la final de l'est, derrotant 108-111 als Cavaliers. Ho deixem aquí, gràcies al Iago Moreno, al control, Xavi Pagant a la producció, i a vosaltres, com sempre, per seguir-nos. Tornem demà, serà dimarts, per seguir vivint el bàsquet al dia.
Bàsquet al dia, amb Òscar Merino, amb el suport d'Endesa, llum, gas, persones.